Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
De les 4 de la tarda, l'entrevistat del Cacau de les 4 avui fa crítica social, ho fa a través de l'art i us asseguro que no deixa indiferent a ningú. Va començar de molt jove al seu poble, a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, i des d'aleshores no ha parat de crear, de pintar. Estem parlant de muralisme, estem parlant de pintura, d'il·lustració i també de tatuatges. Totes les formes d'expressió artístiques són bones si li permeten comunicar l'art que ell porta dins. Ha sigut un art realista, lista, ple de personatges provinents del pop art i amb un traç finíssim d'humor negre i fins i tot amb un punt, podríem dir fins i tot macabre i mesquí, però ho parlem això amb ell. És l'Albert Bonet i està aquí amb nosaltres a Fabricació Pròpia. Què tal, Albert?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. És que realment és així, no deixes a ningú indiferent, perquè ja ho hem notat des que s'ha entrat per la porta.
Bueno, intento. En les meves obres, intento que cridi més atenció que jo a les meves obres, però bueno, és el que busco també, una mica de crítica social i una mica de dir el que està passant a l'entorn que m'envolta. Mm. És el que intento transmetre.
Clar, Albert, fixa't una cosa. Hem llegit una entrevista que et van fer l'estiu passat, que, crec que era l'estiu, que deies que buscaries un lloc per viure i un altre lloc per pintar.
Sí, en aquell moment estava que me sentia fumpar les orelles. estava a punt de col·lapsar. Sí, sí.
Exacte, estaves col·lapsadíssim,
sí,
no? Perquè tenies el lloc on tu vius, no? I tot ple d'obres per tot arreu. Has aconseguit, has trobat
ja. Sí, ho he aconseguit. I de fet, tinc el taller aquí a dos carrers, al costat de Plaça Òscar. O sigui, ara estava pintant i parat i vingut i ara tornaré a pintar. O sigui, estic aquí al costat.
Quina meravella! I què estaves pintant? Ara, ens ho pots dir, això?
Sí, ara estic fent l'últim quadre de la col·lecció de tres obres que es presentarà a Madrid, al Palacio Cibeles, a la fira, bueno, totes les fires que se fan a Fira Satèl·lit d'Arco, que és la Setmana d'Art de Madrid, i es tirarà del dia 6 al dia 10 de març, si no m'equivoco, al Palacio de Cristal de Cibeles.
I estàs acabant aquesta sèrie?
Sí, la tercera obra d'una sèrie de tres, que s'exposarà en la galeria Inèditat. I, bueno, són tres retrats hiperrealistes, retrats psicològics també, jugant una mica creats amb intel·ligència artificial, que és per primer cop que ho provo.
I com ha anat?
Increïble.
Sí?
La veritat que me dono una poixó terrible, perquè...
Ostres, però està bé que ho expliquis, això, perquè moltes vegades és aquesta por, no?, que tenim tots, Albert.
Que això és el principi, que està ja fent unes animalades. I, clar, això, pues, normalment sempre treballo en models del meu entorn, però per esta vegada dic, vaig a provar, vaig a aquest experiment, com és una única sèrie de tres, a veure què tal surt. I la veritat que estic quedant molt sorprès del resultat. Sí, que molt guai.
Per tant, positiu, aquesta col·laboració amb la intel·ligència artificial, no?
Sí, sí.
Podríem dir que t'estalvies temps. En què t'ha ajudat?
Bueno, de moment, amb aquestes tres obres m'ha ajudat a, claro, sempre que tinc que fer una obra, el procés de creació és primer dibuixo, després vaig a buscar els models que encaixin més o menys amb la idea que tinc jo, que tinguin un perfil similar, vaig a buscar un entorn que sigui igual que el del dibuix, o sigui, que tinc que anar en aquell lloc a fer la foto. Saps? No m'invento la foto, ni busco fotos per internet. Va al lloc, faig la foto i faig després el muntatge. Què passa? Que monto uns pifostios cada vegada que tinc que fer un quadre, saps? Tinc que anar a comprar l'adreço, tinc que anar al lloc, liar tots els models perquè puguin quedar el mateix dia.
Clar.
Llavors, claro, que tot això coincideix és un percal de collons. Però amb la intel·ligència artificial, doncs, m'ha obert un món de poder estar pintant a casa, i traient entorns, traient models, clar. No me vull cebar perquè és com ho he fet tota la vida, llavors no vull seguir fent lo meu, però anar tantejant això perquè pot ser un recurs molt interessant en moments com, per exemple, imagina que hi ha una altra pandèmia. A la pandèmia jo no sabia què pintar. Estava a casa que tenia tots els companys de pis i ara que no sabia com fotre'ls. O sigui, tenia tothom martiritzadíssim. Llavors és una altra manera de poder trobar entorns i poder trobar models molt interessant.
Clar, i què vas fer durant la pandèmia, tu, Albert? Perquè ara mateix t'hi estic imaginant.
Pues allí,
o sigui, a casa, amb els amics, no? Amb qui comparties fills, ple d'obres,
sí, sí, sí,
no?
Total. Pues allí em va canviar una mica la vida. La pandèmia va ser el que em va encarar a la trajectòria que estic seguint ara i jo crec que m'ha donat... Hi ha gent que li ha tret coses...
Sí, fortudíssimes, sí.
I a mi, per exemple, m'ha portat moltíssim. Jo abans de la pandèmia portava una vida molt rock and roll, o sigui, pintava, però la festa me tirava també molt més i estava molt enfocat, doncs... Sí, me pintava un quadre cada 4 mesos i em pensava que era brutal. Hòstia, que guai, que pinta un quadre cada 4 mesos. I em pensava que era un nivell de producció guai. Després de la pandèmia me va arribar la realitat, me vaig haver de quedar tancat a casa i me vaig donar compte que era capaç de pintar un quadre a la setmana, en un nivell de qualitat similar o millor que els de 4 mesos. I vaig dir, tio, si no ho faig és perquè no m'està donant la gana. O sigui, crec que tot té unes etapes i has de saber passar d'etapa i no estancar-te en etapes que no t'aportin gaire més, que diversió, saps?
Perquè en quina etapa ara creus que estàs?
En la millor.
Estàs en la millor.
És que estic treballant de dilluns a diumenge, tatuo una setmana al mes i el resto del mes estic pintant i enfocadíssim a la pintura.
I no desconnectes mai, Albert?
No, ara no. És que no tinc temps. Quan he començat a girar la roda, o sigui, és que no hi ha temps a desconnectar. O sigui, me prenc els meus moments quan vaig de vacances algun dia o si vaig al poble a veure la família, però que ahir també pinto. O sigui, és com 24/7 pensant en la pintura i ara estic, mai havia estat tan content i mai havia estat tan enfocat en algo i amb tanta il·lusió.
Clar, perquè, o sigui, tu com et definiries, Albert? Perquè ara et volia... Clar, pintor, artista plàstic i visual, tatuador també, però... Clar, no sé, com ara estava pensant en l'èxit de la vida d'un pintor, no? És quan tu t'hi pots guanyar la vida, o no ho sé, t'ho pregunto tu, no? Què és per tu, no? Aquest moment que dius que trobes ara mateix... que és el millor moment. Doncs, és un moment d'èxit o...?
A ulls de... Depèn de qui ho mires i depèn de com ho mires, saps? Perquè per a mi jo mai havia optat com que la pintura pogués ser un futur, saps? Com que tampoc t'ho diuen quan estàs estudiant, tampoc veus a ningú, no tens cap referent, saps? Jo veia un padre petit, tampoc hi havia ningú de qui pogués fixar-me, en plan, hòstia, la pintura, me puc guanyar la vida de la pintura. Tothom em deia que no, que siguis el professor de Belles Arts o que fes una altra cosa i que tingués la pintura com a hobby. I jo dic que és que no, que m'ho dedicar a això. I després vaig veure que sí, que realment hi havia un camí per a ser pintor i que no és impossible, simplement has de treballar molt dur i apostar per tot. O sigui, estirar-te una piscina buida, que pot ser que hi hagi aigua, pot ser que no hi hagi aigua i t'hi fotis una estampada d'entenassos. Però mira, vaig apostar-ho tot. Per mi, arribar a veure la pintura, per mi tenia èxit, era poder viure de la pintura únicament. Saps? O sigui, poder arribar a viure de la pintura. I això ja vaig aconseguir fa 2 anys. O sigui, ara per mi ja, mentre puga viure de la pintura, ja...
Ja és, està.
Sí. Tot el que vingui de més serà benvingut i merecidíssim si ve, i si no, doncs jo, mentre puga viure la pintura, tranquil·líssim i supercontent.
Que les teves pintures tenen aquesta intenció, no?, deies tu, i acostuma a veure aquesta crítica, no?, sí, social al darrere. La guerra d'Ucraïna, el consumisme...
Sí, total. No són per a tots els públics, i de fet és el que m'ha costat més. O sigui, jo fa que pinto quadros compulsivament uns 10 anys, i fa 2 anys que he començat a viure d'això. I els altres 10 anys no he recuperat ni de broma, tot i haver-me vingut moltíssima obra, tota l'energia i tots els diners invertits. O sigui, que no és un camí fàcil i no comença a pintar i te ve una galeria, va, venga, es posa a guanyar pasta.
Sí.
No, has d'apostar un molt i has de treballar moltíssim. Per
com
a poder
com ens ho hem d'imaginar? Com és aquest camí, Albert?
És un camí molt abstracte, perquè no hi ha un camí únic. Cada persona és la sort de conèixer, depèn de quines persones, està depèn de quin moment, depèn de quin lloc, saps? O sigui, és un camí molt abstracte que cada persona té el seu. O sigui, igual tu comences a pintar i passa't demà a una galeria i ja estàs, es posa a Nova York en un mes. O igual estàs 20 anys que no vens un quadre i de repente petes. O potser estàs tota la vida pintant i no vens un quadre. Per això, és molt relatiu. Jo crec que has d'apostar per un estil, has de ser tu i no has de pensar en lo comercial, o almenys estàs a el meu punt de vista, perquè tot el que faig és anticomercial, faig crítica social, me fico en tot el que em puc ficar i des de sempre quan vaig començar amb la pintura m'ho van dir, en plan, tio, canvia de temàtica perquè potser arribes a molta més gent i m'ho segueixen dient avui en dia i dic, ja, però és que jo no vull arribar a més gent, o sigui, jo tinc el meu treball que és tatuar i amb això me guanyo els meus diners, amb la pintura no me cal prostituir-me d'esta manera. O sigui, m'agradaria ser jo i m'agradaria poder seguir parlar de lo que jo vulga parlar sense estar condicionat a ningú, a vendre o a no vendre. I al final, mira, porto 10 anys pintant el que jo vull i l'any passat vaig començar a vendre obra i fa 2 anys vaig començar a vendre obra i l'any anterior vaig vendre 12 quadres en tot l'any, que és com el
màxim que has pogut, no?
És que és una locura, mai havia imaginat poder arribar a vendre tanta obra en un any, saps? O sigui, per mi és moltíssim.
Però tu sempre has tingut aquesta necessitat, Albert, de voler denunciar a través de l'art, o els teus, que ara parlaves dels teus inicis, no?
Ha sigut un procés evolutiu, o sigui, perquè jo al principi, quan vaig començar la pintura, feia retrats psicològics, que per això aquesta sèrie de tres que t'he dit que faré a Madrid és una mica volviendo a los inicios. Però jo vaig començar amb retrats psicològics dels meus avis, perquè també m'agradava molt jugar... Quan començava amb l'hiperrealisme, m'agradava molt les textures de la gent gran, saps? Em semblava interessant en aquella època. I després ràpid se'm va caducar, com que necessitava més. Volia pintar cossos sencers, volia pintar persones, però estava... O sigui, no m'imaginava... O sigui, estava en llum la idea de poder pintar escenaris amb gent i composicions, saps? O sigui, era com a inimaginable. Però quan ja se'm van cansar, després d'haver fet 300 milions de retrats psicològics, doncs ja com que la cosa... vas tirant i al final és un procés evolutiu. Vull dir, és tot una roda que es va fent gran, que tens més inquietuds i vas apostant per això, te vas tirant a piscines i fins al final te'n dones compte que dius, estic fent el que se'm passa pel cap ara mateix. O sigui, que jo crec que és la meta de qualsevol artista figuratiu.
Quin ha estat... Perquè, clar, ara estem jugant amb les xarxes socials crec que per tu Instagram ha estat com una plataforma també, com un aparador.
Sí.
No?
Ho he censurat, però sí.
Sí, t'han censurat obres?
Moltíssimes, sí, moltíssimes. Per contingut sexual i si no se l'invente. O sigui, clar, quan ja estàs tractant aquests temes tan polèmics, ho has de fer tot amb pinzes, saps? Perquè ha de ser algo... que puguis exposar a les redes socials, perquè, claro, de moment venc l'obra per allí. O sigui, no me puc permetre el luxe de pintar les barbaritats que pintaria i no penges a Instagram, perquè és com arriben a la gran majoria de gent i com arriben a compradors, i ara mateix vinc d'això. Llavors tinc que parar amb compte, que intentar dir les coses que vull dir, però autocensurar-me i agafar-ho tot amb pinzes perquè no m'ho tanqui la pàgina.
Clar, perquè és el que tu dius, que és aquesta, no sé si dir-ho així, però com una relació d'amor-odi, perquè després és Instagram, no? Sí. Que, per on pots vendre, no?, aquestes obres.
Ara estic en una galeria, que és la Galeria Inèdita, que és una galeria que aposta per mi fa 2 anys, i des de... he col·laborat molt amb ells i m'han portat a molts llocs, i paral·lelament doncs, també vaig fent projectes amb altres galeries o amb altra gent, que tot això va sortint, és que és un camí. O sigui, quan les galeries veuen que tens un estil personal que pot funcionar, doncs que te truquen a la porta.
Clar, perquè quants seguidors estem parlant ara tens a Instagram? Sembla que és una, bueno,
pues
una barbaritat,
no?
No
sé, tinc 63.000, seria por ahí, però bueno...
Clar, és molt curiós que puguis arribar a fer aquestes il·lustracions de mida XL, no? Dèiem, sí, amb un mural, sí. No? Amb una paret a molts metres, i després aquests dibuixos X,
sí.
No? XS, com els amb els tatuatges. Clar, per tu, què és més repte, no? Fer realment doncs aquesta il·lustració més xica, més petita, o això, doncs, grans murals?
Doncs,
jo crec que cada cosa deu tenir el seu què, no?
Correcte. Ara, quan ja tu tens tot una mica mastegat, jo crec que es fiqui tot a la mateixa altura. El que passa és que has de fraccionar la ment i centrar-te en cada cosa al seu moment. O sigui, quan estic amb estatus no penso en quadros, i quan estic amb els quadros no penso en grafitis. També els grafitis és, jo crec que, de tot, el més físic. Parlem del muralisme, edificis sencers. És el més físic i el més cansat, perquè tens que estar... A part que jo tinc un vèrtic increïble.
Ostres, i com ho fas, tu,
pues
això?
No ho sé. La primera vegada que em vaig veure allà dalt, dia, hòstia puta, m'ho he ficat.
Clar, com ho fas? Perquè estàs allà amb no? Com es munta, diguéssim, amb un andat...
Tens que tindre un carnet de grua, perquè estem parlant de grues de 50 metres d'altura.
Sí.
I, clar, jo vaig anar a treure el carnet de grua i eren tots pagesos. No hi havia ningú pintor. Eren pagesos que se volien renovar el carnet d'Esporga Olivers. I, claro, jo esperava que m'ensenyessin a portar una grua. Se van fotre a parlar d'Olivers, de no sé què, de l'Or, de no sé què, de Lleida, i, bueno, passé les
rodes... On era? Aquest era el mural d'on era?
De Lleida.
De Lleida.
Que m'ha fet treure el carnet de grua de sí. Altures. I, clar, com que van passar les 2 hores, i diuen, ah, hòstia, mira, que això no s'ha passat el tiempo, todos aprobados. I dic, no me jodas. I dic, i com se porta una grua? I dic, mare meva. I vaig demanar ajuda perquè me veiés algú que ensenyàvem a portar, que era una grua enorme, i en 50 metres d'altura, o sigui, increïble. Va vindre un noi, mos ensenyar una amiga com pujar i com baixar, bueno, me'n vaig a dinar. Però com que te'n vas a dinar? Que no te quedaves aquí tot el dia? Ah, no, jo he vingut a ensenyar-te com vaig, me'n vaig.
I ja està.
Fuà,
mira. O sigui, tu fas tot tu, al final. O sigui, és com
sí,
no?
Sí.
Una bogeria.
Que
quan
ens dits i dir, ja ho trobarem, el que t'he dit, tiramos a piscines buides i resant pa que hi hagi aigua, perquè és que... Però, bueno, milagrosament sempre ha sortit tot...
Però dius això, que el repte en si, no?, està en la pintura, perquè...
Amb el grafiti?
Sí.
Sí, clar, perquè és molt més físic. O sigui, pintar quadros, puc estar al meu taller tan tranquil, tinc tota zona de confort, pinto allí, m'arriben els lienzos allí, o sigui, les idees ja surten d'allí.
Sí.
Amb el tatuatge igual, però que estudi tatuatges, amb el grafiti no, t'has de desplaçar tu al lloc, ha d'haver tota una organització darrere molt més gran i és molt més físic, saps?
A mi m'ha agradat molt la història, Albert, de quan eres més xic, no?, quan els teus pares... Va lligat amb el primer kit de tatuatge que vas rebre.
Sí.
No? Que va ser com... Bueno, a mi m'ha agradat perquè és com un exemple per poder motivar, no?, els adolescents que estan en aquella època de dir, ostres, és que no... em costa estudiar, no em puc concentrar, no? Però els teus pares, no?, van saber, diguéssim, animar-te i encoratjar-te amb els estudis. No sé si va ser així. Millor que ho expliquis tu, no?
Va ser una mica així. O sigui, a mi els estudis mai se m'han donat bé, o sigui, menys plàstica, o sigui, tot el més, nefasto. I a segon de l'ESO vaig suspendre-ho tot, absolutament tot, menys plàstica, i me van dir que si aprovava, doncs me compraven el que volguessa, com per animar-me a provar, que poguessin pagar-ho, òbviament. I vaig dir, una màquina de tatuar, vull una màquina de tatuar. Llavors vaig fotre unes piles les últimes 2 setmanes de l'estiu, vaig fer repassos, vaig entregar, clar, els profes van flipar, van dir, tio, no has fotut res en tot el curs, ja m'ho estàs entregant aquí tot això, doncs vinga, anem a xavals esforçat i el passem de curs. I m'han passat a tercer, i després vaig repetir tercer, però bueno, ja tenia el kit de tatuatges.
Sí, això ja ho tenia.
Sí. I, claro, tenia 13 anys, 13 per 14. O sigui, donar-li a un noi d'esta edat una màquina de tatuar.
Clar, perquè els teus pares, quan tu els vas dir no, és que jo vull tatuar, què et van dir? O sigui, que problema.
Que ni de conya, que estava flipat i que el mateix que quan vull ser pintor, com diuen qualsevol pares que es preocupin per tu, estudiar una carrera, fes alguna altra cosa i fes això com a hobby. O sigui, perquè és molt difícil apostar únicament per això, i claro, que te vingui un fill dient, vull això, amb les companyies que anaven en aquella època, i amb tot, els números anaven en contra, o sigui, era contra pronòstic total que sortís bé, però jo creia en mi mateix i vaig tirar pelante.
I te recordes el primer tatuatge que vas fer?
Sí,
era?
Sí. Era una estrella aquí al pit, en un amic meu, el Jordan, un puncarra del poble. Claro, en punkis i locos, els que se deixaven fer tatus.
És que tu eres molt jove.
Claro, jo tenia 13 anys, però el meu col·lega tenia 14. O sigui, i li vaig fer una estrella aquí al pit, una estrella que ara tardaria pues, 3 minuts. En aquella època crec que vaig tardar 2 hores o hora i mitja. Com que no es queda la tinta, perquè la màquina no sabia com anava. O sigui, sí. No hi havia ni YouTube. O sigui, hi havia YouTube, però no hi havia vídeos de com se tatuava, com ara, que trobes de tot. No hi havia res. Tenia un vídeo en anglès, que, o crec que era en anglès, que parlava i explicava una mica la movida. I jo, bueno, pues anava a provar. I el tatu normalment se llimpia amb aigua. Doncs jo el llimpiava amb alcohol de curar, perquè a veure, esta gent estan tirant-li a la ferida algo transparent, i dic, aigua, crec que és massa fàcil perquè sigui aigua, té que ser algo més potent. I dic, alcohol segur. I dic, ara, no, col·lega, s'estava morint del mal, imagina't tirar alcohol a una ferida tot el rato durant 2 hores.
Mare meva.
Col·lega, oh! I dic, que no, que això és normal, que els tatus fan mal. O sigui, els tatus jo he vist que fan mal i estàs aguanta. I encara mos parlem, eh? Sí. No m'ha deixat de parlar, per això.
Encara s'ho ha vist.
Sí, encara s'ho ha
vist. Tot i això, no? Sí, sí. Clar, un moment, perquè l'Albert Bonet, tu has fet tatuatges a persones molt conegudes.
Sí, també he tatuat bastant famoses. Sí.
Ostres, futbolistes com ara Neymar i Luis Suárez, entre
sí,
d'altres.
Entre d'altres, bastants.
Exjugadors del Barça, que tu, si no m'equivoco, estaves en el moment de Neymar se queda. I tu, sí, se queda?
Sí, sí.
¿Dónde se queda, Neymar?
Era l'últim que va fer quan va vindre com a setmana del Barça. Va ser a fer el tatu com a despedida i després se'm van a firmar el contracte amb el País Saint Germain. O sigui, van ser els primers a enterar-nos. Però, clar, com tenia tota la casa rodejada de periodistes, segur que van tenir que vindre en 2 o 3 cotxes per fer 3 rutes diferents per arribar a l'estudi, perquè no el seguissin fins allí. I l'he fet el tatu, se'm van a firmar el desto, va penjar una història que estava allí al cap de mitja hora, i a cosa de 10 minuts teníem una mar de gent davant de l'estudi, però, hòstia, este fanatisme tan insano, que no té vida la gent, o què? O sigui, me sembla molt, molt fort. És que jo no sóc seguidor del futbol. Aquestes coses com que...
No les entens, no?
No, és un fanatisme molt insano, o sigui, no sé.
Oh. I escolta, i has deixat ja de tatuar... O sigui, dius que tu tatues un dia, però...
Una setmana.
Una setmana, sí. Però o sigui, d'aquests així persones com molt, molt conegudes, Albert, te'n arriben moltes peticions?
Sí, o sigui, no és el mateix que abans, perquè abans estava molt més exposat com a tatuador a les redes socials i com a figura pública en tatuatge, i com a quan ja tatues a tals futbolistes, com a que la veu se corre i també venen cap a tu. Lo que no buscava este tipus de seguidors, perquè eren uns seguidors que venien perquè havia tatuat a este, o perquè havia tatuat a l'altre. No venien per les meves pels meus tatuatges, ni per la qualitat de lo que jo feia.
Yeah.
Llavors jo preferixo que vingui gent que realment li agradi lo que faig, gent que realment segueix la meva obra, i me da igual que sigui un futbolista, que sigui el papa de Roma, que sigui un del meu poble de tota la vida.
Sí.
O sigui, me da igual.
I el Neymar com va arribar fins a tu? T'ho va explicar?
Perquè jo estava en un estudi que era un estudi que ha enfocat als futbolistes, i quan me van agafar jo tenia, doncs, quan vaig arribar aquí a Barcelona, el segon any d'estar aquí a Barcelona, me han dit a tu allí i va vindre el Neymar, perquè com que algun amic seu està pel mig també, d'obrir l'estudi, se va ficar pasta, i va dir que es volia tatuar amb mi. Quan va veure que feia, va voler tatuar amb mi i ja està, i l'he tatuat.
Clar, jo ara, ja per anar acabant, Albert, clar, és molt curiós, perquè la pregunta que et faria més com veus l'Albert que va començar, el que ha arribat a fer, no? Fins a aquest punt, no? Exposar ja d'aquí unes setmanes a Madrid, a Arco... O sigui, tu t'ho haguessis plantejat quan els teus pares et van regalar aquest kit de tatuatge amb 13 anys?
Però és que és el que t'he dit abans, perquè quan estàs tan ficat... Jo me'n dono compte de la magnitud a ulls externs de lo que estic fent quan me vegen a dir-m'ho. Perquè, claro, estàs al... Ara dic, hòstia, me tiro uns anys per atràs, veig que un taller era increïble al costat de l'estació de Sants, que estic fent el que m'agrada, estic vivint això, i que m'estan sortint exposicions més dels que voldria, i estic veient tota l'obra que produeixo, és que és el meu somni des que vaig començar amb això. Però quan estàs ficat a dintre, com tens tants estímuls i tants projectes, i com és tot a contrarrellotge constant, i és un constant estrès de... estar a l'altura de crisis existencials, crisis artístiques, tindre una temàtica potenta contínuament i estar superant-te. És molt fàcil, és molt difícil, perquè tot això surt del cap, o sigui, no hi ha cap cosa on tirar, tens que estar tot run-run. I clar, estar a aquesta altura sempre és una muntanya russa que no té temps de disfrutar això, i no ets conscient. O sigui, jo quan estic pintant no estic pensant, va, que bé, m'està sortint tot bé, no, estic en un estrès increïble, dient, buah, tinc que acabar este quadre, tinc que fer 2 més.
I com no petes? O sigui, com ho gestiones, això, Albert? Doncs
pues ara, perquè tinc el taller i tinc la casa, llavors estic pintant el taller tot el dia, quan vaig a casa faig reset, me fico a llegir, me fico al meu espai, me fico una pel·lícula, em faig el sopa a sopo, i després el dia següent torno a altra cosa, mariposa. I si amb el tatuatge, doncs el mateix. M'ho separo tot per moments, i intento ja fer els meus breaks de viatges o d'anar cap al poble a estar a la muntanya amb la família, i això és... Però, vamos, estic molt content, eh? O sigui, no me queixo d'absolutament res.
I ja per acabar, com reben el teu poble, el teu art? Perquè...
Pues molt bé, la veritat. Diuen que nadie es profeta en su tierra, però a mi m'estan portant en bandeja, m'han encarregat l'Ajuntament un mural enorme a la plaça del poble, que representa la, la Verge de Santa Àgueda, que és la patrona de les dones del poble, o sigui, que el poble està encantadíssim. Claro, quan vaig decidir fer allò, dic, a veure com superen el poble, perquè és una dona amb els pits mutilats, o sigui, que és una figura religiosa, però no deixa de ser el que és, sí, i ja, pues, tal com estan les coses, la gent se descontextualitza tot ràpid. I que va, increïble, tothom ho ha obert, o sigui, rebut amb els braços oberts i supercontent, la veritat.
Albert Bonet, moltes gràcies de debò per haver estat aquí, que vagi molt bé Arco, d'aquí unes setmanes.
Art Madrid, Arco.
Art Madrid. Bueno, Arco també et podríem veure, no?
Sí, sí, sí.
També podria ser. Gràcies de debò per haver vingut a Fabricació Pròpia.
A vosaltres.
I res, ens, bueno, ens veiem properament. Gràcies. Situem al punt de 4:45 de la tarda, Fabricant la tarda plegats d'aquest dimecres 31 de gener, i ja et vam anunciar aquesta setmana que a Ràdio Estel i al restaurant Follia et regalem un menú de la carxofa inoblidable, valorat a més de 200 euros, perquè el gaudeixis amb qui et vingui de gust. Ho has escoltat bé. Què has de fer per participar en aquest sorteig? Doncs és molt, molt, molt fàcil. Has de seguir el perfil de Fabricació Pròpia Estel i etiquetar la persona amb qui t'agradaria compartir aquest àpat. Et recordo, primer de tot, has d'entrar a Instagram i seguir el perfil de Fab Pròpia Estel i etiquetes com, per exemple, a mi m'agradaria anar a disfrutar d'aquest menú de carxofa, Julia, amb la Marta Hegge.
Ai, que bé.
Què et sembla?
Mira, amb això coincidim, perquè jo també ja, mira, ara hi participaré. El que passa que no sé si nosaltres treballant aquí ens tenim opció a guanyar el premi, Mercè, no, però sí, t'etiquetaré a tu.
Va, doncs, amiga,
què et
va,
sembla?
Va, em sembla bé. Ja sigui d'una mostra simbòlica.
Fa molt que no anem a sopar.
És veritat, això ho hem de solucionar.
Carxofa boníssima.
Bueno, vosaltres sí que podeu participar. Entreu ara mateix a l'Instagram de Fabricació Pròpia, ja sabeu, Fab Pròpia Estel, etiqueteu, aneu al post que veureu que posa aquest sorteig del menú carxofa del Follia, sí. Etiquetes a la persona amb qui t'agradaria compartir aquest àpat, i directament pots participar, això sí, tantes vegades com tu vulguis, eh? Però això, no només tens temps fins aquest divendres, 2 de febrer a les 12, que tancarem aquest sorteig, i el mateix divendres ho anunciarem, al guanyador d'aquesta publicació, el mateix, amb aquest post d'Instagram. Recorda, Jarque,
sí.
Ràdio Estel,
sí.
I restaurant Follia, estem units?
Clar. Pel bon gust.
Vinga, doncs ja ho tenim.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc. Amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Els diumenges a 8:45 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? el que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Quan l'aura de l'arrel i el cel va pujant a poc a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cos, recordant cada mirada, sense port i sense estada, jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol.
2 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Heu de notar-vos aquesta data. 7 de febrer al Palau de Pedralbes, és a dir, d'aquí una setmana, perquè el Palau de Pedralbes acollirà una nova edició de Dones del Vi. Es tracta d'una festa per conèixer més de prop a 40 dones productores de vi amb molt de talent, de més de 20 denominacions d'origen. Els assistents, a més, tindran doncs, aquesta oportunitat de tastar els seus vins mentre celebren el talent femení també de la indústria vitivinícola. Clar, per parlar de vi, per parlar de dones, i sobretot d'aquestes dones del vi, és un goig saludar a aquesta hora aquí a l'estudi la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Què tal, Meritxell, com estàs?
Em pensava que no m'has a dir la sommelier, comunicadora i veïna, perquè és que jo visc al costat, passo cada dia per aquí, i el Sabia Gelida, res, està a tocar, o sigui que he deixat els meus fills a la perruqueria Xiroi i...
al barri.
Aprofitant en plan babysitter, perquè els he dit, voleu vindre amb la mama a la ràdio o a la pelo? M'han dit, a pelo.
A pelo, on vas tu a la ràdio? Escolta, nosaltres aquí, mira, encantadíssims de que vinguin un altre dia, Meritxell, eh? No pares per això, Meritxell. És que, o sigui, estàs a tot arreu. Saps? Tenim aquesta sensació de dir, Meritxell Falgueres, o sigui, quan té vida per ella, vull dir, perquè...
Sí.
És complicat,
doncs ara en
no?
tinc més, que abans, i estic intentant cada vegada baixar el nivell... el ritme, sobretot, de les xarxes, per centrar-me més amb l'escriptura un altre cop, perquè estic preparant el 6è llibre i ara estic amb columnes d'opinió setmanals, al Nacional,
sí.
I també doncs, amb guions de ràdio, amb guions d'altres coses, altres formats que també m'estreno, i les xarxes m'ho passo bomba. Porto 5 anys que crec que només he estat 3 dies sense postejar, i ara he canviat aquest ritme perquè realment a mi m'encanta ser dispersa, tinc aquesta ment dispersa, però em va bé un altre cop concentrar-me i tornar a escriure, i per això havia d'aparcar una miqueta les xarxes. Igualment a la televisió o a la ràdio, això és que ja saps, és que m'encanta, em dóna vida i em dóna moltes idees després per escriure.
Mira, m'has fet pensar, saps que un dels llibres que vaig rebre el Sant Jordi passat era el teu.
El Tastam?
Sí.
Però això és un quiqui ràpid, no? És molt... No, però per llegir, l'altre dia em diu algú, bueno, el vaig agafar per un bol i em va sobrar. Dic, sí, dic, sí, és que... no sé...
És un tast ràpid.
Vull sí.
Dir, que ho fas, ho llegeixes i pam.
Sí.
Però és... m'has fet recordar.
És que saps què passa? Que jo volia sempre... he volgut escriure novel·les i jo era amb l'amiga del Jaume Valcorba, l'editor, i era el meu professor de literatura italiana. A mi la gent em coneix pel món del vi, però jo...
Però és que tu, clar...
Sí, vaig estudiar Humanitats,
clar.
I em vaig especialitzar en literatura tant a Florència, on vaig acabar la meva primera carrera, com a la Sorbona de París. I sempre em deia el Jaume Valcorba, amb la gracieta que té vostè parlant de vins, no escrigui, o escrigui de vins, em deia... I sempre m'ha quedat, saps, amb aquesta coseta. Però sempre és veritat que vaig pensar, és millor començar amb algú curtet. Jo volia fer al principi uns contes, que, saps, com anar pel primer esglaó i no flipar-me molt. I, bueno, al final va sortir com aquesta comèdia, aquesta...
Sí.
És que és més... Jo sempre l'he vist més com una sitcom, no? però...
Escolta, es podria adaptar.
Sí, 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 sí. No? Jo sempre faig la carta als Reis i t'haig de dir que les coses que demano passen.
Ui!
O si no, treballo tant perquè passin que acaben passant o acabaran passant.
Doncs ben atents, a veure si podem veure ben aviat, no?, adaptada al món audiovisual. Ens centrem, si et sembla, Meritxell, perquè, clar, Meritxell Falguera, estàs de centrar en alguna cosa? Perquè, si no, sí, com que en fas tantes... Però avui ens volem centrar, sobretot, en aquesta Dones del Vi,
sí,
aquesta festa de les dones productores. Què passarà, no? T'hi podrem veure tu, òbviament. Meritxell, explica'ns, no?, d'aquí una setmana, què passarà?
Doncs mira, hi ha la Barcelona Wine Week, però al final és un congrés que és molt per hashtag Wine Nerd, és a dir, un expert de vins, i a mi el que m'agrada és que s'obre a la ciutat. I a mi el que m'agrada és parlar amb la gent que té set de saber de vins. Llavors, què passa? Que el sector del vi és una mica neardental. Està canviant les coses, però molts cops veiem fotografies suggerents de que no hi havia pràcticament cap dona. I a les bodegues, com a la vida, un 52% són dones. Llavors teníem com moltes ganes de que s'ensenyés aquesta part femenina i que el vi fos explicat per elles. Clar, jo et diré, el 7 de febrer, que és dimecres, pots tastar més de 200 vins explicats per 45 elaboradores, però no és tant enòlogues, sinó el que m'interessa és que molts cops és que hi porta la comercialització, no? Però que vegis, doncs, aquest talent femení que... És que jo mateixa, si no hagués tret pit o m'hagués empoderat, jo ara mateix estaria netejant copes, com ho he fet molt de temps, a la bodega del meu exmarit, no? I llavors cal que tot aquest talent surti. I llavors és una mica la idea que tenia amb la meva sòcia i jo, l'Anna Josephine Cannon. Ella va començar a fer-ho el 2012 a Gratallops, dins de Fira de Falset, i es deia Tas amb dones. I la veritat és que quan jo vaig tenir la Deeply Postpart amb el segon fill, perquè a més serà un part horrorós, va estar a la incubadora, tinc problemes al ronyó, no? I no volia treballar, estava tot arrepentent, i quan em va dir, escolta'm, ajuda'm amb la comunicació, saps, d'aquests moments...
Ostres, que... màgics, gairebé, no?
Sí, que dius... Sí, és que a vegades treballar cura, no? I jo necessitava tornar-me activa i tornar-me segurament enamorada del món del vi, perquè m'havia desenamorat després de tants pals que he tingut també, doncs, per ser dona, per ser comunicadora, per ser extrovertida, per ser... O sigui, ara veig... Ara, amb la perspectiva, veig que era masclisme, però abans era com...
Què pensaves, no? Abans, clar, quan no hi havia aquesta visió tan clara del que estava passant.
Bé, això, no? Dius, m'ho mereixo per pija, m'ho mereixo per notes, no? Sempre et fan com sentir aquesta cosa i ara, doncs, veig que estava totalment equivocada. I és més, el meu tercer llibre es diu Què veure quan no veus, i sí que és perquè jo vaig estar molt de temps sense veure, entre avortaments, embarassos i lactàncies, i vaig fer un llibre per maridar la vida també sense alcohol, que crec que és algú important. Siguis sommelier o siguis expert de vi, perquè la gent no pren vi o no hauria de prendre vi 24 hores, i hi ha moments vitals o edats que tampoc pots veure, i a mi els meus fills m'agraden que tinguin una experiència gastronòmica sense alcohol i sense refrescos o sense sucre, no? I vaig estar, doncs, investigant amb 200 begudes que no tinguessin alcohol. I ja et digui que de vegada m'anava, vaig estar també 15 anys treballant per Nespresso, o sigui, m'anava més a comanars que en el món del vi. I he tornat segurament perquè ha canviat la intel·ligència emocional o molta... també generacionalment al sector.
Aquesta mirada, no?
Sí, sí. I m'he trobat moltes dones i jo crec que també amb aquests grups que fem ja no tornen a patir el que he patit jo, no? D'assetjament a les xarxes, del meu sector, doncs això, no? Que sempre he hagut de... Bueno, és que sempre acabo com presentant, per exemple, que algú no pugui comunicar i ser experta, no? Jo tinc tots els títols, o més dels que tenen qualsevol dels meus companys, no? Però és sempre aquesta mirada. I la veritat és que amb dones que sumes... Tenim la Marta Casas, per exemple, que és una de les millors expertes de biodinàmica. La Mireia Torres.
És que és una barbaritat.
Sí, 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 no només aquestes 45 elaboradores, sinó, no, sempre et diuen, bueno, és que en aquesta taula rodona no em puc convidar cap dona perquè no hi ha cap experta, doncs, per exemple, la Mireia Torres, a mi m'has de, és una de les persones amb varietats forànies autòctones recuperades al Penedès, és increïble el que sap la Mireia Pujol Busquets, una de les, jo crec que de les figures més importants de la nova generació del Cava. Tenim la Mireia Tetes, a Pinort. Tenim a l'Adriana Ochoa, que recordem que el seu pare, gran estudiós a la Universitat de Nanotecnologia, i ella també fent fins i tot Moscato d'Astis a Navarra. Vins, quasi 200 vins diferents, que clar, dius, a veure, com faig de 19 a 20, a 22 hores, no, en 3 hores, tastar 200 vins diferents, doncs la veritat és que hauràs de triar. A més, o sigui, com això ho fem juntament amb l'Incavi, hi ha moltis, hi ha una, o sigui, ho posem limitat, però és que no volíem només que fos a l'expert de vi, qui sí. vingués, sinó també doncs, volem enamorar el wine lover, a la gent que té set de veure aquestes dones i sobretot d'escoltar-nos.
Mira, són aquest, és aquest col·lectiu Mujeres del Vino, no? Mm. Meritxell, nosaltres hem fet un cop d'ull a la web, Mujeres del Vino a Punès, i hem vist moltes dones també joves.
Sí.
Que això està molt
sí.
bé, no?
Sí, sí. Sí, joves, però, per exemple, a la Montse Mascaró, que jo crec que és una de les dones mascarous a sonar, però ja no només pel, no, també per les sabates, pels escumosos,
sí.
però també pels estilats. La Montse Mascaró, si mai necessites entrevistar una de les expertes mundials, sí. doncs és ella. I ara és la típica dona guapíssima, amb un cabell platejat, mm-hmm. que ara potser la pifio de l'edat, no? Però podem dir que va segur a més de 50 de 60... I també tenim doncs, moltes noies, l'Amor, per exemple, que ens ve de Tenerife o que poden estar entre els 20 i pico. Mm. Trobem fins i tot a moltes que estan embarassades en aquest moment, no?, del nostre col·lectiu. Mira, precisament, jo em vaig inspirar una mica amb el Club de les Males Madres perquè em molava molt de dir... Tu pots comprar una camiseta, tu les pots seguir a Instagram, no cal pagar una quota. Mm. A vegades et ve de gust anar a un acte que fan, a vegades no. Doncs dones al vist el mateix. Hi ha vegades que fem... Mira, amb la meva amiga, l'actriu Estel Soler, vam fer una cosa xulíssima que era sobre poesia, feminisme i dona. Doncs en aquella ocasió hi havia vins de Sara Pérez, hi havia diferents, no, elaboradores.
És que és una brutalitat, és que és immens el món del vi, no?
Clar. Vull
dir, és que està...
Mira, amb la Marta Pontnou vam fer un al Palace, que era vi moda, vi lux, no? Mm. Sí, a més que, veus, per això estava tan enganxada a les xarxes, perquè les xarxes em donen l'oportunitat de crear uns maridatges que els mitjans tradicionals que estaven segurament capitanejats per homes, no em deixaven, i que les xarxes ha triomfat.
Veus? Jo també et deia això, el fet de que sigui, que destaqui també que hi ha moltes dones joves en aquest Mujeres del Vino, Punès, amb aquesta web, que és el col·lectiu doncs, que organitzeu aquest Dones del Vi. Però, Meritxell, ja et volíem preguntar, hi ha aquí també aquest salt generacional? És a dir, que aquestes noves generacions, i també en el sentit que tu ens explicaves abans, que ja han normalitzat el fet que hi hagi dones dedicant-se al món del vi.
Clar, és que la meva il·lusió...
No?
La meva il·lusió màxima és parar de fer aquest acte. De dintre de 2 anys o 3, és obsolet, no? I és com les noves generacions, no? Que no són feministes. O sigui, és que hi ha certes dinàmiques que ni se passen pel cap. Però jo, que quan era petita volia ser Cinderella, que després volia ser Lady Di, que després volia ser Carrie Bradshaw i que ara només miro amb molta admiració les dones que van al supermercat amb 3 fills, perquè jo en tinc 2, bueno, va canviant el rotllo i l'estil. Ja et dic, hi ha gent que diu, però Mujeres del Vino, llavors només poden anar dones? No, volem que vinguin homes, dones, gent amb intel·ligència emocional. I et dic, potser entre 3 anys diguem,
yes,
doncs
no?
Això, vins sostenibles o vins de persones sensibles, saps? I ja ens en podem anar. Però realment, o sigui, hi ha dues versions, no? Jo no suporto la de soc tan feminista que no soc feminista, que és com, home, pues xata, quina sort has tingut a la vida, que no, perquè jo no l'he tingut. Jo rebo per totes les bandes. I altra, que sí que mola, que el que dius, no? És que és generacional i no m'havia ni plantejat, no? És com ara... qualsevol xaval jove no pensa en la prova d'alcoholèmia. És que qui condueix ja no és que pren mitja canya, és que ja no veu,
és que no?
No
veus, clar.
O que et poses a conduir i el primer que fas és posar-te el cinturó, no? Mm. És aquestes coses que quan s'interioritzin, us ho prometo, que sóc la primera que vull deixar de fer-les.
Tu deies ara a l'inici d'aquesta xerrada, Meritxell, que vas créixer al celler de Gelí, de la bodega familiar.
Sí, sí, tinc 128 anys, aquí on em veus. Soc la cinquena generació aquí del carrer Vallespí. A part, al carrer Vallespí, al costat del forn, està la botiga dels meus pares. Davant tenim la sala de tastos, que fem moltes coses.
Això no ho sabia.
Sí, doncs mira, sí. El dia 12 de febrer faig un tas, un monogràfic de... Crec que és de Ribera del Duero. Faig alguns al Priorat. Uh-huh. Faig altres només verticals de Vega Sicílies, uh-huh. No? Vins. De dir, escolta, em valen una pasta, sí. Però al final fem grups reduïts de 12, no? Uh-huh. I es poden tastar. Però poca gent sap que ara estem al carrer Puiggarí, uh-huh. Doncs que si a Puiggarí, quasi amb Vallespí, uh-huh. El meu avi tenia una botiga de bicicletes. I la gent se'n recordarà perquè... Tenia un lleó.
Ah, dic, tenia un lleó a la
sí,
botiga?
Sí, rotllo currupipi. Però... Sigui, però sent el meu avi, i el meu avi, la gent... Mira, el Xiroi, a la perruqueria, on ara mateix estan els meus fills, la Maribel, sí. Sempre se'n recorda del meu avi.
Del teu avi, que tenia un lleó de la botiga de bicicletes.
Sí, per això el meu fill es diu Leonardo, que és valent com un lleó. Sí, 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 sí. I era el Vicenç Febrer, que també havia fet... era lluitador... I havia sigut concejal i tot, sí, sí, sí. I per això, jo per molts, quan vaig fer el pregó de les festes de Sants, jo era la neta del lleó de Sants. Sí, sí, bueno, és que
I
jo...
I com es deia el lleó?
A Vicentet, clar.
A Vicentet.
Ja està. Sí, sí, sí.
Per tant, tu, sí, clar, jo el primer record de vi o... és a casa. Vull dir que, clar, és que com més arrelat no ho pots tenir.
És que saps què passa? Que la meva àvia estava a la caixa. Els meus pares estaven treballant. Llavors jo el que feia era, doncs, netejar les ampolles de vi, fer els deures entre les caixes, jugar amb les Barbies... És que, però entre vins sempre, llavors, el vi sempre ha estat algú de la meva família. Saps? Em deien, vés a buscar un Magnum. Jo sabia que no era un gelat, sinó que era una ampolla doble de vi.
Que bo, això. Et va frenar saber que el món del vi, les dones, no sé, sobretot eren una excepció? Estàs en el moment, Meritxell, que vas pensar, o que vas decidir, millor de dir, cap aquí?
I al final, tota nena, doncs, admira el seu pare, no?, i vol ser com el seu pare. I jo, la veritat, que com volia cridar la seva atenció, perquè sempre estava corrent, doncs, em vaig dedicar al vi agradant-me igual o més la comunicació i les lletres. Per això sempre al final he fet
un mix,
un
no?
Copatge. Però t'haig de dir que jo que he viscut tant a França, he estat a Bordeaux i a París, he viscut a Itàlia molt de temps, segurament massa, i a Califòrnia, a llocs, per exemple, com a Itàlia, és molt pitjor ser dona en el món del vi. Fins i tot et puc dir casos que tinc massa a prop on només les bodegues hereden els homes. Mm. Per això és tan important a Dones del Vi explicar aquests projectes que passen de pares a filles. I molta dona que s'hagi de tragar aquestes fires amb moqueta i amb tacons, que em sembla una tortura xina.
Clar, és que, si és que encara no ho sabeu, però Meritxell Falgueres, amb 20 anys, et vas convertir en la sommelier més jove d'Espanya, no?
Sí, és que el Ferran Centelles i jo, el sommelier de Bulli, teníem 18 anys. Més fem l'aniversari els dos a l'estiu, i estàvem allà esperant que ens deixessin entrar al curs de sommelier. Sí, sí. És veritat que jo sempre he continuat estudiant, però sempre vaig tenir la sensació que ho vaig fer tot com massa jove. Però ja et dic que era com la meva il·lusió, i gràcies a la meva especialitat, és veritat que ara estic als matins de TV3 parlant d'actualitat. M'heu vist 3 anys amb el Cerdà parlant de tot menys vi. Però sí que he aconseguit que el vi estigués en prime time, perquè és veritat que amb el tema de l'horari protegit, i que recordem, a part, jo no faig gens apologia del beure, és més, jo, per exemple... No, jo faig dry January, o sigui, a mi el gener, m'agrada el gener sec, i trobo que has de saber parar, i has de conduir sempre la teva vida, i el vi... És veritat que entre els fermentats i el que dèiem, la destil·lació, ja de 13 graus a 40 n'hi ha molts, no? Però l'alcoholisme és un fet, és un problema. L'alcohol no és bo, i ho diuen els metges. Mm. O sigui, i per mi la vacuna més important que podem tindre des dels els botellots a les prohibicions és beure molt poc, molt bo i sempre en mesura.
I ara estava pensant també, Meritxell, que et van veure fa poc a Joc de Cartes, no? Oh, que va guanyar...
Joc de Cartes. És
va guanyar el restaurant que tu proposaves.
Sí.
Xavier Pellicer.
Sí. A més, el Xavier Pellicer el conec des de que estava a Sant Celoni, amb el Santi Santa Maria. I és veritat que, clar, la gent veu la part aquesta de més mediàtica, no? Però, per exemple, el meu pare va començar assessorant la carta de vins al Bulli, que la signava ell, i jo he estat molts anys assessorant a diferents chefs i restaurants amb estrella Michelin. Mm. Llavors, clar, tota aquesta part dels hotels que assessoro, que sí que si em segueixes a Instagram em veuràs treballant a Marbella, a Conil,
sí.
No sé què. Però si no, la gent, clar, hauria de dir que aquesta sommelier com va de guais dient que guanyarà, però... És que m'he dedicat molt a la crítica també gastronòmica, assessoro molts jocs i jo sé quan vaig a cavalló ganador. Llavors, jo sóc moltes coses. Sóc una nota, sóc una presumida, però no sóc falsa. Llavors, clar, era com... No puc fer... Ai, no sé si guanyaré, saps? Perquè jo era com... Doncs sí, i així va ser. Sí.
Recordeu que els amants del vi i també de la comunicació, Meritxell, tenen una cita d'aquí res, d'aquí una setmana, que hem de fer si volem participar?
Doncs mira, ara m'estava escrivint a WhatsApp la meva sòcia que és que no ens deixen, com és el Palau de Pedralbes, i ja us hem dit que fem aquesta acció Mincavi, no podem vendre els tiquets a l'entrada. Uh-huh. Llavors, aquests 220 vins diferents per tastar costa l'entrada 20 euros, a més t'emportes la copa. És una cosa simbòlica per pagar part de l'estructura. Però és que l'has de treure amb temps abans i hi haurà un moment, potser doncs, demà o demà passat, que direm, és que fins aquí, no? Perquè no volem que hi hagi tampoc una massificació. Llavors, doncs, és important que la treguis ja, te'n vas a Mujeres del Vino, poses Mujeres del Vino 7 de setembre a Google i et sortirà. I compres l'entrada perquè necessitem aquest codi QR.
Doncs estarem molt pendents, sobretot, i ja farem aquest gest i aquest pas. Meritxell, ha estat un plaer, de debò.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per haver-ho combinat tot.
I haver combino aquí con todo, combino con todo. És el meu hashtag. Sí.
Que vagi molt bé, Meritxell. Gràcies. Que vagi molt bé d'aquí una setmana amb aquest Dones del Vi. Una abraçada ben forta.
Us hi esperem.
Vinga, que vagi bé.
M'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que jo no...
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Va, que en 6 minuts ens situem al punt de les 5 de la tarda. Observant els detectius, diu la cançó d'Elvis Costello. Clar, precisament entre detectius, misteri, investigacions, és on millor es mou el nostre convidat d'avui. És el periodista i escriptor Edu Palomares. Edu, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda, molt bé.
Moltes gràcies per estar aquí al Fabricació Pròpia. D'aquí res, 5 minuts i marxarem a informatius, a temps de notícies. Però abans, clar, l'Edu és el pare i també creador del jove detectiu Jordi Villasolo. Solo.
Exactament, solo pels amics.
Solo pels amics. Serà solo ja, a partir, no, per nosaltres ja serà...
Per nosaltres pot ser solo.
Pot ser solo. Sí. Clar, el protagonista d'una sèrie de novel·les que tenen com a escenari la Barcelona actual, la del turisme massiu i també dels grans tenidors. Clar, qui li agradi la novel·la negra, que pugi ara el volum de la ràdio, perquè hi entrarem de ple. Ara farem com un petit tast, ara que estàvem parlant amb Meritxell Falgueres, no?, de tast de vins, doncs farem un petit tast d'aquesta novel·la negra, que, per cert, a partir de la setmana que ve, Edu, a Barcelona se tenyeix de negre.
Sí, és la BC Negra, és com el gran esdeveniment de la novel·la negra, jo diria que de tot Espanya i fins i tot del sud d'Europa. Em sembla que hi ha com més de 150 autors que estan convocats, hi ha uns 50 taules rodones, un munt d'activitats. Jo crec que val molt la pena, tant pels amants del gènere com per qui vulgui una mica introduir-se. Jo crec que hi ha coses que valen molt la pena.
Clar, tu com a autor d'aquest No cerramos en agosto, que avui en parlarem, cinquena edició ja, Edu, tu hi has participat en moltes ocasions, no?, amb aquest BCN Negre. Com es viu des de dins?
Bueno, moltes, no, de fet he participat en dues, perquè les corresponents... No, ja està bé, sí, ara estava pensant si era només una o dues. Sí, les dues novel·les he participat, clar, he anat molt com a públic, no? I després també participar, doncs bé, és un moment com molt, molt especial per tu com a escriptor, no? Quasi com a escriptor penses en dos dies, no? Sant Jordi i la BC Negra, almenys en el meu cas, com aquests grans dies de lluïment personal, que després ja és només una petita anècdota dintre del que és tota la...
Però són com les grans fites, no?, de dir, ostres...
Clar, una mica quan estàs escrivint et fas com la idea de jo he triomfat dintre del que cap, si estic a Sant Jordi signant i si estic en un escenari de la BC Negra, o sigui que és com una motivació.
No, i sobretot està també, clar, amb aquesta setmana, no?, que és tot negre, vull dir que és el món, no?, que vosaltres escriviu, del qual escriviu, i està amb els millors, no?
Sí, mira, de fet, l'any passat, per exemple, que hi havia com una trobada dels escriptors que participaven i tal, allà, doncs mira, hi havia el Leonardo Padura, que va ser qui va rebre el premi Pepe Carballo, que és un escriptor cubà molt, molt important i una gran referència, i em vaig apropar rotllo fan a fer-me una foto amb ell, no?, que és aquestes coses que, bueno, que devia pensar... Vam pensar que estava en un lloc segur aquí entre escriptors, i s'ha colat aquest... No, li vaig dir, li vaig fotre un rotllo, no, soc un gran admirador, tal, no sé què, va, gràcies, sí, tal, i vaig pensar, bueno, vale. No, però és un moment molt important, sobretot també de la trobada amb els lectors, que és una cosa que hi ha a Catalunya, a Barcelona...
Hi ha una gran comunitat, no?
Sí, una comunitat, i també hi ha gent que es va apropant, a mi em va fer com il·lusió de trobar gent com... clàssica d'aquest món, no?, que no es perd cap ni una, però també gent jove, com que se m'apropava, no?, i em deia, és que em sento molt, molt identificat amb el personatge, és una gran sorpresa, no?
Ostres, perquè... i això com a escriptor, no?, i com pare del solo...
Sí, no, és el millor que... O sigui, una de les millors coses és quan se t'apropa un lector i et fa un comentari, però no un comentari de m'agrada la novel·la i tal, que, bueno, que és un comentari normal que agraeixes i tal, però gent que et diu algun detall que fa que tu diguis, ostres, mira, que et diguin, mira, doncs aquesta escena m'agrada molt perquè jo ho faig també, o jo em sento molt identificat perquè m'he vist en una posició, per exemple, en el segon llibre, el Villasolo busca pis de lloguer.
Home!
I buscar pis de lloguer a Barcelona, clar, tots sabem què és, i molta gent que se sent identificada, que m'hi passa el mateix, o en aquest cas, en el primer, amb els contractes precaris, a mi també van fer un contracte precari de becari, i després cobrava res... 4 duros per fer una feina i tot això, i la gent que se sent identificada, doncs al final és el que més m'agrada, perquè el que, al cap i a la fi, el que busco jo és fer un petit retrat de la societat actual, d'aquesta Barcelona nostra. Aleshores és el millor que et pot passar.
Clar, perquè tu, amb aquesta primera novel·la, No cerramos en agosto, que és el principi de molt, que ara després de les notícies en parlarem més, Edu, diguéssim que combines molt bé el que és la novel·la negra i també ets cronista, no?, de Barcelona.
Sí, la meva... De fet, la novel·la negra clàssica, la novel·la, o més aviat la novel·la de detectius, perquè, bueno, dins de la novel·la negra...
Ara parlarem, si vols,
No, però hi ha moltes subseccions, no? Aleshores, a vegades dius novel·la negra, diuen, no, això no és exactament novel·la negra. És una cosa que cal estudiar-la, perquè hi ha un munt de denominacions, però la novel·la de detectius clàssica ja fa això, ja agafa el crim com una excusa per fer un retrat d'una situació social concreta.
Exacte.
I això ho tenim des del Raymond Chandler als anys 30, americans, fins al Montalbán aquí.
Fem una cosa, fem aquesta petita aturada.
Fem-la.
La Sandra ens posa el dia amb els principals titulars i a continuació, d'aquí res, l'Edu Palomares ens continua parlant d'aquesta BCN Negra. Gràcies, Edu, fins ara.
Fins ara.